Són dies de pel·lícules, són dies de recuperar entreteniment, dies que segurament, com que tampoc tenim molta cosa més a fer, és un bon moment també per ampliar els nostres coneixements cinematogràfics. Per això avui volem parlar amb el J.R. Armadàs. Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Bé, això són dies de llibres, de pel·lícules, d'entreteniment en general.
Doncs sí, a veure, estem a casa i, per tant, una de les finestres que tenim a sortir és a través de les pel·lícules, les sèries, els llibres, i és una molt bona manera, en aquest cas, de passar una bona estona, d'estar distrets i de no pensar en el que... Vaja, la merda que tenim muntada avui en dia. Mm. Parlem clar.
És veritat que molta gent està aprofitant, eh? Per allò, aquella pel·lícula que mai trobaves el moment per veure-la.
Sí. Jo mateix, amb el poc temps que tinc entre el nen i la feina, m'he dedicat a revisar alguns clàssics que no tenia, allò que tenia pendents. I està clar que tothom, amb el temps que té de més o de menys, es posa al dia amb les pel·lis, les sèries o els llibres que té pendents. Novetats potser no en poden comprar gaires, tot i que les llibreries estan obertes en aquest format online. Però vaja, en qualsevol cas sí que és un moment malauradament daurat per consumir cultura.
També és veritat que avui el que vols fer és fer una barreja de tot, eh?
Sí. A veure, avui ens hem plantejat un repte una mica estrany, que és parlar de pel·lícules, però són pel·lícules que estan basades en llibres i a la vegada tant la pel·lícula com el llibre té un llibre com a fil conductor o com a protagonista.
Això és una mica complicat. Tornem a començar a veure.
A veure, són pel·lícules, però són pel·lícules que estan basades en llibres. O sigui, primer va existir el llibre. Però tant la pel·lícula com el llibre, en aquest cas, la trama gira al voltant d'un llibre.
Val, crec que ho he entès. És a dir, que el llibre és una mica...
Hem complicat una mica, però com que és Sant Jordi i tot plegat, doncs van dir, va, anem a fer una mica de barreja de tot plegat i parlar de llibres i de pel·lícules a la vegada.
Mm-hmm. Val, doncs escolta, però això són per tant, històries que ja havien estat, dèiem, llibres i això, que és un llibre el que el guia. Per exemple, anem a per la primera.
Doncs vinga, anem a per la primera. Començarem no gaire lluny de casa, perquè la pel·lícula, en aquest cas, és una pel·lícula dirigida per la Isabel Cuixet. Parlem de la pel·lícula La llibreria, The Bookshop in English. En aquest cas, com hem dit, tot prové d'un llibre, i és un llibre de la novel·lista anglesa Penelope Fitzgerald, que la Isabel Cuixet va adaptar a pel·lícula l'any 2017 amb molta glòria, perquè va arribar fins i tot a guanyar el Goya. Mm. És una pel·lícula molt maca, molt que vaja, destila amor pels llibres d'una manera exagerada, i que parla d'una espècie d'història d'amor estranya entre una llibretera i un vell d'aquests una mica cascarràbies, que dirien en castellà, que no surt de casa seva i l'únic que fa és llegir. Llavors la llibretera bàsicament li envia llibres per correu i li recomana coses per llegir, però coses que ell no està acostumat a llegir. És el típic home que només llegeix doncs clàssics i tal, i de cop i volta doncs la llibretera li envia llibres de ciència-ficció i li envia coses diferents, i tenen una relació molt maca a través de cartes, fins que aquesta relació doncs també va una mica més enllà. No explicaré el què, però vull dir que es coneixen en persona, tard o d'hora, en algun moment. Uh-huh. I en el rerefons de la història també hi ha que la llibreria aquesta en qüestió està amenaçada per propietaris del local que la volen eliminar. Llavors hi ha una espècie de triangle aquí entre la gent del poble, l'home aquest que llegeix llibres i la llibretera, que és molt maco i que jo la recomano molt perquè, ja et dic, és una història d'amor, és una història d'amor als llibres, i a més d'una directora catalana com és la Isabel Cuixet.
Mm-hmm. Doncs aquesta és una bona... És nova. En aquest cas, més que un llibre fil conductor, són els llibres, no? El fil conductor.
Sí, no és un llibre en concret, però com que, vaja, la pel·lícula es diu i el llibre, la llibreria, doncs sí que és veritat que no és un llibre en concret, sinó que són un munt de llibres els que formen part del fil conductor de tota la història.
Mm. Això està ambientat en l'Anglaterra dels anys 50, finals dels 50, eh?
Em sembla que concretament és a Irlanda del Nord, però sí, està ambientada en aquest cas... No és l'època contemporània.
Mm. Doncs, escolta, ens l'apuntem aquesta, a més d'una directora catalana. Què més?
Que diré que aquesta, per cert, la podeu veure a Movistar Plus. Si és que teniu plataformes, està a Movistar Plus, i si no, doncs sempre es pot llogar per algunes plataformes online que també permet el lloguer online. Mm.
Doncs, què més tenim?
Què més? Vinga, ara ens n'anem a una cosa una miqueta més antiga i més fantàstica, però no deixa de ser un clàssic, com és La història interminable, Never Ending Story. En aquest cas, la pel·lícula és de l'any 84, dirigida per Wolfgang Petersen, i els que som de l'època de la dècada dels 80, com jo, la tenim com una cosa mítica que vam descobrir quan érem nens i que era, vaja, bestial veure aquella espècie de caniche volant a la Treyu, que és en aquest cas el protagonista del llibre, no? Perquè, com dèiem, és un llibre que està basat en un llibre. Anem al principi. És un llibre, en aquest cas, de Mitchell Ende, que parla de com un noi es compra un llibre i d'alguna manera es fica dins la història, no?
Una història molt màgica, en aquest cas, eh?
Que... És una història màgica, sí, és una història, vaja, de fantasia clàssica i que hi ha personatges, doncs, des de la Tortuga Morla que parla, com dèiem, el Fújur, que vam conèixer en castellà, però que en la versió original es diu Falcor, que és aquesta espècie de drac gos volador. Mm. El protagonista del llibre, que és l'Atreyu, i el seu cavall, l'Àrtax, que jo, vaja, no faré spoiler, però crec que la mort de l'Àrtax és de les més traumàtiques que hi ha a la història del cinema, i és un cavall. En qualsevol cas, aquest llibre i la pel·lícula tenen un dels dolents més interessants que he vist jo, tant al cinema com a la literatura, que és el no res, la nada en castellà, que el vaig veure jo quan era petit, no? Mm. Que és una espècie d'ens invisible que s'apodera de tot i que l'única manera de vèncer és precisament la imaginació, no? I, per tant, hi ha aquest doble joc entre el llibre que està llegint el noi, la història que hi ha dins del llibre, i que, bàsicament, l'únic que necessitem per vèncer aquest no-res és una mica d'imaginació i deixar volar els nostres somnis, no? És una història molt maca. Avui en dia la pel·lícula, doncs, potser ha envellit una mica malament en quant a efectes especials, perquè l'any 84 no hi havia ordinadors i tot es va haver de fer, doncs, a través d'animatrònics, ninotets i marionetes. Però vaja, en qualsevol cas, és un tros de pel·lícula i si sou dels 80-90 us ho passareu molt bé recuperant-la i la podeu veure a Netflix i a Filmin.
Mm-hmm. Home, això és veritat que a vegades ara costa, si és per primera vegada, sobretot si estàs molt acostumat al cinema espectacular i a les explosions i veure els efectes especials d'abans.
Sí, l'any 84.
Complicat, és difícil de veure, has de posar-hi moltes ganes.
Sí, a veure, no són els Avengers. Està clar que era un altre moment. Ja et dic que alguns dels personatges o alguna de les, d'algun dels efectes, avui en dia els veuríem una mica de cartró-pedra, que és com eren. Però vaja, no deixa de ser entranyable també aquell moment i la imaginació que s'havia de posar al darrere per fer una pel·lícula que és 100% o 90% fantasia i com ho van tirar endavant. Perquè, vaja... Des d'això, dracs que volen, esfinxs que treuen rajos pels ulls, un home que va sobre un cargol, la tortuga que es tanca com una muntanya, doncs tot això ho van resoldre, i ho van resoldre bé. En aquell moment va ser un èxit la pel·lícula i continua sent una d'aquelles mítiques pel·lícules fantàstiques que a tots ens agrada recordar, ja et dic, com a mínim els que hem nascut en aquella època.
Doncs bé, en fi, són històries mítiques, del cinema.
Del cinema i la literatura, en aquest cas.
Sí, sí. I en qualsevol cas, què més tenim per aquí?
Què més? Vinga, anem a fer un canvi una mica radical, deixem la fantasia per una estona i anem a parlar d'una trilogia que és El diari de Bridget Jones.
Home...
I ara Bridget Jones, en aquest cas, basada en un llibre que és el diari d'ella, però vaja, sí que està basat tot plegat en la sèrie de novel·les de Helen Fielding, que es van publicar, si no vaig equivocat, a principis del 2000 i que han donat lloc a tres pel·lícules, El diari de Bridget Jones, Bridget Jones The Edge of Reason, del 2004, i Bridget Jones Baby, el 2016. Per tant, la cosa ha donat bastant de sí. I el que ens parla, bàsicament, és d'una dona al voltant dels 30 anys que té, doncs, la crisi del que diríem, mal dit, de la solterona. No? Mm-hmm. Ja veu que tothom al seu voltant doncs, està començant a encarrilar la vida amb feines i parelles i tal, i ella és una mindundi que no té parella, que té una feina precària, i tot això doncs, ho va explicant a través del seu diari.
És veritat que aquesta crisi a vegades té més a veure amb la societat que no pas amb la pròpia persona, eh? Perquè això...
I tant, i tant. És allò que en diem els first world problems, no? De dir, ostres, és que, escolta, si no tens parella i estàs als 30 i tens una feina precària, doncs benvingut al club, no? Perquè bàsicament avui en dia, i més ara, serem uns quants en aquesta situació. Per tant, no passa absolutament res. Però sí que és veritat que la societat et fa veure que això és un gran drama.
Exacte, això em referia. És una mica la gran exemple, no? Bridget Jones, d'aquesta operació de nois.
Sí, sí.
Amb 30 anys encara no tenen, potser amb 35 els que no en tindran seran els que ara en tenen, no?
Sí, però vaja, és una pel·li que en el fons és molt feminista, malgrat aquest punt de partida que no, que vindria a ser tot el contrari, però després, doncs, en el fons, veiem una dona més o menys empoderada a la seva manera, i a més doncs com es van sortint de tot plegat i com va evolucionant tant laboralment com en aquest cas en el món de la parella. Van ser tres comèdies que van tenir molt èxit. Estem parlant que de les tres han recaptat gairebé 800 milions de dòlars, que es diu aviat, i van catapultar a la fama, en aquest cas, a l'actriu protagonista que aquest any ha guanyat un Òscar, que és la Renée Zellweger, el seu segon Òscar.
Ja que també...
Val a dir que cap d'ells els va guanyar per les pel·lícules de Bridget.
És veritat que Bridget Jones ha sigut una mica ha donat lloc a un tipus de pel·lícula, no? Que ara podem explicar, escolta, això és com el diari de Bridget Jones, no?
Sí, pel que dèiem, no? Per aquest síndrome dels first world problems dels problemes, entre cometes, que potser no ho són de la dona, no? Escolta, si entre cometes et sobren 5 quilos, doncs, escolta, no et sobren, és el cos que tens, endavant amb ells, no? Si no tens parella i les teves amigues també, doncs, escolta, buscar la manera de ser feliç d'aquesta manera, no? I potser ni tu ni jo som els més adequats per parlar de problemes de dones de 30 anys.
No, segur que no. Segur que no.
Però en qualsevol cas, tant el llibre com les pel·lícules han sigut un gran èxit, per tant, està clar que van tocar la fibra i van donar en el clau d'aquestes situacions que se suposa que moltes dones viuen.
Doncs bé, en fi, és això. Hem parlat d'un referent, hem parlat de dos referents, de fet, La història interminable i Bridget Jones. Quin és el següent?
Doncs ara tornarem a canviar radicalment de temàtica, de país i de tot plegat, i ens anem al Japó, i ara parlarem d'un manga, que és Death Note. Death Note és...
Un altre referent.
Digues, perdona?
Un altre referent.
Un altre referent, sí. Jo sempre que la gent em diu, escolta, JR, quina sèrie em recomanes, o tot plegat, jo una de les que més recomano recurrentment és Death Note, en aquest cas la sèrie anime d'aquests de dibuixos, que està basada en el manga de Sugami Oba, que es va publicar des del 2003 fins al 2006. Anem a posar-nos en situació com enfrontar-se amb Death Note, perquè, com deia, és un dels mangas i d'animes més interessants que hi ha. El tema és que de cop i volta hi ha un noi que va a la universitat que es troba màgicament amb una llibreta caiguda del cel, literalment, que té com una espècie d'instruccions que diu que el nom que apunti en aquesta llibreta, la persona de la qual apunti a la llibreta, morirà. I el noi es pensa al principi que això és una tonteria, però un dia veu per la tele doncs com deixen anar amb un delinqüent que se suposa que és culpable tot plegat i apunta el seu nom. I el delinqüent en qüestió casca. I dius, ostres, que potser és veritat el que diu aquesta llibreta. I el que fa en aquest cas el Light Yagami, que és el noi aquest que ha trobat la llibreta, és fer-la servir justament per se suposa, ajusticiar a dolents. Però clar, aquesta espècie de justícia doncs no és ben bé justícia, és el que ell pensa que és justícia. I per tot plegat tindrà darrere a un equip d'investigadors que l'intentaran caçar, encapçalats per un tal L, que també és un jove, un adolescent, molt carismàtic, que és el que se suposa que està en contacte amb la policia japonesa per detenir el que es coneix ja com a Kira, que és com en japonès ve de killer, que vol dir assassí, i llavors és un joc molt interessant entre el gat i la rata, entre l'L, que és l'investigador, i el Light Yagami, que és el que té la llibreta i va matant el personal en funció del que ell creu que són males persones.
Ah, però sembla també que no, és un poder molt, molt, molt massa, massa important, no? I el que sembla fàcil és com, escolta, doncs apunta el nom de l'investigador i avall.
Ah, i per què et penses que es diu L?
Clar,
perquè
veus?
no pot revelar el seu nom, perquè si no, bàsicament, efectivament, la puta llibreta i mor. Doncs, per tant, ell sempre s'ha d'amagar, i a part, només pots matar les persones que has vist directament o que coneixes la seva cara. La llibreta té una sèrie de normes, de condicions, que t'explica, i fins i tot les maneres que amb les quals es morirà, i vaja, hi ha moltes més trames secundàries que ara no podrem revelar perquè no tenim temps, però en qualsevol cas, és una actualització molt amb pinces del que vindria a ser Sherlock Holmes i Moriarty, adaptada al Japó contemporani i amb elements fantàstics, òbviament, perquè aquestes llibretes de la mort, els Death Notes, se suposa que són objectes d'uns éssers mitològics que són els Shinigamis, que són uns éssers de la mitologia japonesa que se suposa que estan, diguem, decidint doncs el bé i del mal de la gent i apuntant els noms dels que es morren en aquestes llibretes. I casualment amb un se li ha caigut i, per tant, aquí està tot el problema.
És que típica llibreta que et cau, no?
Sí, en aquest cas millor que no s'hagi caigut perquè, clar, té conseqüències lamentables. No només hi ha l'anime, la sèrie d'animació que es pot trobar a Netflix, sinó que se n'han arribat a fer 5 pel·lícules de tot plegat, 3 de... no, perdona, 4 japoneses, basades en aquest cas, dos d'elles basades en el propi manga, una que es va imaginar com seria el futur d'aquest tal L, i després una altra on se'n van a més enllà del manga i van seguir donant joc amb el tema de les llibretes de la mort. I també no fa gaire en van fer una adaptació a Netflix, una adaptació nord-americana que no va ser gaire ben rebuda pels fans.
No va acabar de funcionar, pel que veiem.
No gaire.
Doncs bé, amb aquestes recomanacions crec que no ens en deixem cap, oi?
Home, sí, ens en deixem moltes de pel·lícules, llibres, però vaja, de les que avui teníem preparades, no? Hem pogut parlar de 4 i, a més, algunes que van més enllà, com Bridget Jones, que és una trilogia, o aquesta de Death Note, que la podeu descobrir, com deia, en forma de sèrie d'animació o en forma de les pel·lícules. Jo, sincerament, us recomano la sèrie d'animació. Les pel·lícules, les dues primeres japoneses estan prou bé, però, clar, no és el mateix que una sèrie llarga on et pots esplaiar tant amb els personatges com amb les subtrames. I que no hi tingueu por a veure anime, a veure animació japonès. I jo crec que és una molt bona sèrie per començar, si us fa una mica de por aquest gènere, a descobrir això, dibuixos animats japonesos per adults.
Doncs amb això acabem. Gràcies a terra i fins... De fet, crec que fins demà. Parlarem d'una altra cosa. Que vagi bé.
Perfecte, doncs ens tornem a trobar demà. Fins aviat.